Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triador.
L'Organització Mundial de la Salut exposa que els aliments insalubres estan relacionats amb la mort d'uns 2 milions de persones l'any, en la seva majoria nens. Els aliments que contenen bacteris, virus, paràsits o substàncies químiques nocives causen més de 200 malalties, malalties que van des de la diarrea fins al càncer. A mesura que augmenta la globalització dels subministraments d'aliments, resulta cada vegada més evident la necessitat de reforçar els sistemes que vetllen per la innocuïtat dels aliments a tots els països. Per això, l'Organització Mundial de la Salut ha aprofitat el Dia Mundial de la Salut, que celebrava ahir, dia 7 d'abril, per fomentar mesures destinades a millorar la innocuïtat dels aliments durant tota la cadena alimentària, des de la granja fins al plat. De tot això en parlem amb el metge adjunt de Medicina Interna de l'IDC Salut Hospital General de Catalunya, el doctor Lluís Sánchez. Molt bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Per què és tan important parlar de la innocuïtat dels aliments?
Bueno, tu mateix ho has dit. La mala conservació o mala preparació dels aliments condueix a tota una sèrie de patologies que poden ser responsables de malaltia greu i de mort en un número no despreciable de persones a l'any. Tot i que és veritat que el problema fonamental és en el món en vies de desenvolupament, no? Que en el món desenvolupat, que és el nostre àmbit, no representa un problema de salut pública de la mateixa magnitud, però clar, tampoc hem de baixar la guàrdia.
Quins són aquests agents contaminants? Parlàvem de paràsits, bacteris, virus... Podríem dividir potser entre els microbians i els no microbians?
Sí, el fonamental de totes maneres són els microbians, sobretot a països en vies de desenvolupament. Hi ha multitud de bacteris que poden causar toxoinfeccions alimentàries, que en diem, que això provoca malalties diarreiques agudes de gravetat variable, però que, per exemple, en el nostre mitjà es poden tractar i es poden solventar de manera relativament fàcil, però col·loca't en una situació de tercer món, és el que acaba causant la mort de persones, sobretot de nens, que són els més fràgils i més sensibles en aquestes malalties. Bactèries, doncs, com per exemple, probablement la més coneguda i que sonarà perquè ha fet brots o fa de tant en tant brots infecciosos també la nostra nariz, la salmonella, però com ella hi ha desenes d'agents patògens que poden causar aquestes malalties diarreiques, però també virus. Per exemple, la hepatitis A és un virus que hepatotrop que provoca malaltia hepàtica aguda i que clàssicament es transmet per la manipulació d'aliments, no? És una infecció alimentària. Què passa? Que en el nostre mitjà la seva incidència ha disminuït moltíssim, insisteixo, en altres àmbits és molt més important. Això per una banda, no? I insisteixo, les bactèries i virus serien segurament els agents més importants, però els agents químics sí que prenen més rellevància i aquests sí que poden ser més importants en el nostre mitjà. Ara, últimament, no se n'ha sentit a parlar tant, però recordareu als anys 90 els brots que hi va haver a Espanya d'intoxicacions per clenbuterol, que és un esteroide que s'utilitza a les granges per l'engreix dels aliments i dels animals, sobretot el ramat boví, i que provocava malaltia aguda.
Parlàvem ara d'aquestes diferències dels microbians, que potser afecten més els països en via de desenvolupament, però vostè mateix apuntava que també hi ha els productes químics que també generen malalties i intoxicacions, també ho fan diferents contaminants físics. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, explicàvem abans que la contaminació d'aliments provoca a l'any la mort de 2 milions de persones, la majoria dels quals són nens, i que la presència de bactèries patògenes, virus i paràsits o substàncies químiques als aliments són responsables de més de 200 malalties. Parlava vostè ara, per exemple, de diarrees, però de quines altres malalties podríem parlar?
Per exemple, si recordeu, no, la veritat, ja dic, el més important són les malalties diarreiques en totes les seves varietats, però si recordeu, no fa gaire, això va ser el 2011, hi va haver el brot d'aquesta malaltia rara que s'anomena síndrome hemolítica urèmica, que va ser provocada per aquella bactèria Escherichia coli que va provocar, si no recordo malament, uns 30 morts a Alemanya, i que aquesta es va acusar, si recordeu...
La del cogombre, pot ser?
Els cogombres, exacte. Es va acusar els cogombres produïts a Espanya de ser responsables i que al final sembla que no, que era una granja o, bueno, una manufacturera de brots de soja de la mateixa Alemanya. Per això, per exemple, seria una altra malaltia transmissible per aliments. Llavors, el síndrome és per agents químics, que depèn de l'agent químic implicat, però que poden donar diferents tipus de patologies. I això també és molt més important en el nostre medi que els països en vies de desenvolupament serien el càncer. No? Ja sabeu que hi ha components químics, additius, que poden ser potencialment cancerígens i que la vigilància sobre aquests elements sí que depèn dels organismes reguladors i de les agències de salut pública de vetllar que no estiguin presents o que els additius que puguin ser sospitosos, perquè clar, amb el càncer és molt més difícil demostrar la causa que no pas en les malalties infeccioses, on és molt més evident, però que són aquests organismes els que han de vetllar doncs, perquè els nostres aliments estiguin lliures en la mesura del possible d'aquestes substàncies.
El mal, per exemple, d'ara fa anys es parlava del mal de les vaques boges o també més recentment de la grip aviar, també serien aquest tipus de malalties que ens venen dels aliments?
Sí, el que passa és que s'ha de distingir una mica, perquè el famós mal de les vaques boges sí que se suposa que es transmetia per la ingesta de determinades parts en contacte amb el sistema nerviós dels bovins. O sigui, això sí que seria una malaltia transmissible per aliments. En canvi, la grip aviar no s'ha demostrat que per la ingesta de carn ben preparada d'au es transmeti la grip aviar. El que passa que sí que és veritat que també és un problema relacionat amb això, perquè és a les granges de cria intensiva d'aus, sobretot al sud-est asiàtic, on es produeix la transmissió del virus de l'animal malalt a la persona, però directament de l'animal malalt a la persona, no per la ingesta de la seva carn, el qual faria entrar en una categoria una miqueta diferent.
D'acord. I en aquest, com ho podem fer per reforçar aquesta seguretat dels aliments en un món que cada vegada està més globalitzat, que no només consumim productes de proximitat?
Home, nosaltres a casa el que hem de fer és una miqueta seguir els passos, de fet la OMS dintre de les seves recomanacions, això no és una cosa nova, vull dir, ara simplement s'hi ha posat el focus, però són unes recomanacions que ja venen de principis dels 2000 sobre com manipular els aliments a tot nivell, no? I és l'estructura en 5 passos.
Parlaríem d'aquest còdex alimentari.
Correcte. Que serien mantenir bé la higiene quan es preparen aliments, i mantenir la higiene vol dir rentar-se les mans i rentar-se les mans bé. És a dir, rentar-se les mans completament abans i després de manipular els aliments. Evidentment, també després, si anem al lavabo durant la manipulació dels aliments, tornar-se a rentar les mans, sobretot si es defeca, però també si es va a orinar o altres activitats en el bany, sobretot mantenir la higiene, i la higiene tant nostra, de les nostres mans, com dels estris de neteja que fem servir per manipular els elements. Un segon pas seria mantenir separats els aliments crus dels aliments cuinats.
Per què això?
Perquè els aliments crus són els que poden contenir agents patògens, sobretot bactèries i virus, que desapareixen normalment amb la cocció. Però si barregem un aliment cuinat amb un aliment cru i aquests microbis que poden estar a l'aliment cru passen a l'aliment cuinat, ja no el tornarem a cuinar. De manera que nosaltres pensem que aquella peça és segura perquè està cuinada, però si l'hem barrejada amb aliments crus deixa de ser-ho. Sí, bàsicament és simplement per protecció.
Per evitar aquest contagi,
exacte,
per dir-ho d'alguna manera.
Aquesta possible recontaminació d'un producte que ja donem per descontaminat, perquè la cocció completa elimina pràcticament la totalitat de les bactèries que pugui haver. I per cocció completa, que seria una miqueta el tercer pas de prevenció, entenem aquella que es produeix a més de 70 graus de temperatura.
D'acord. També, ara parlat de la cocció, també a l'enrevés, per dir-ho d'alguna manera, els productes refrigerats, per exemple, parlàvem de la salmonella al principi d'aquesta entrevista, també han d'estar a la nevera a una temperatura, alguns dels productes, per evitar
que es
malmetin?
Sí, que els productes estiguin per sota de 5 graus. Per sota de 5 graus no implica que totes les bactèries morin, però sí que natura la reproducció, de manera que les manté en uns nivells que són relativament poc tòxics. Però clar, s'ha de garantir aquesta temperatura per sota de 5 graus. I com que les bactèries no han desaparegut del tot, fins i tot a la nevera, perquè això a vegades ho fem, de guardar aliments crus i aliments cuinats a la nevera, han d'estar situats en compartiments diferents. I es recomana que els cuinats estiguin per sota dels crus.
Per tant,
per evitar la contaminació.
No podríem posar en el mateix envàs una amanida amb un tros de carn cuinat?
No, això no s'hauria de fer.
Hauríem de posar en envasos separats per evitar...
Exacte, en envasos separats i si pot ser en pisos diferents de la nevera. Per intentar evitar una possible contaminació.
Es parla també en aquests consells que dona l'OMS de la utilització de l'aigua i de les matèries primeres segures, que diuen que també redueixen aquest risc d'intoxicació. De què parlem quan parlem de matèries primeres? Perquè l'aigua, ho entenem, a més depèn de la població, doncs segurament és millor utilitzar aigua d'ampolla i no directament de l'aixeta, tot i que estiguin controlades.
Però exacte, també... això ja depèn dels països, no? Clar, en països amb uns sistemes de potabilització de l'aigua adequats, com són... Al nostre entorn doncs no hi ha problema, però clar, en països en vies de desenvolupament s'hauria d'intentar fer servir aigua envasada, o més que aigua envasada, perquè clar, si ells ja tenen dificultat d'accés a l'aigua a l'aigua potabilitzada, perquè a vegades l'aigua envasada més, però llavors fer servir productes de desinfecció. Hi ha diferents productes que afegim unes gotes d'hipoclorit o de diferents productes, t'asseguren que aquella aigua queda descontaminada. No? Això es referirien amb l'aigua segura, per dir d'alguna manera.
I les primeres matèries segures?
A les matèries primeres es refereix directament en els aliments en si, no? Que clar, això són coses que des del nostre punt de vista segurament tenen menys importància, però en un país on hi ha dificultat d'accés en els aliments, el que es recomana és, evidentment, seleccionar aliments amb bon aspecte i que estiguin amb unes bones condicions ja físiques, no? De viso, no? Que si veus una zona de la carn que està més enfosquida o que fins i tot fa mala olor, no la utilitzis per cuinar. Ja dic, en el nostre medi, això pràcticament és una obvietat, però en un país amb dificultat per accés als aliments existeix la possibilitat de que es facin servir carns amb mal aspecte o altres tipus d'aliments que simplement se'ls retira una capa de verdet i es fan servir per cuinar. No? Això és el que l'OMS recomana evitar per evitar la transmissió d'aquestes malalties.
I un cop sabem què són tots aquests elements, tots aquests menjar, tots aquests hàbits que hem de seguir, si tot i haver fet tot això ens posem malalts, quins són els síndromes que ens indiquen que podríem patir una intoxicació alimentària?
Bueno, els símptomes més comuns són els que tenen relació amb les malalties diarreiques, és a dir, realment fer diarrea, o sigui, un augment del número de vegades que anem al bany i que aquesta, la femta que fem es torna més líquida, a vegades pot haver-hi fins i tot mucositat o sang amb les femtes, mal de panxa i febre, que són els símptomes generals de la toxicació alimentària.
I en cas que apareguin aquests símptomes, què és el que hem de fer?
Home, clar, depèn de la gravetat dels símptomes, no? Si tenim unes poques diarrees i no tenim febre i no tenim un dolor abdominal important i no vomitem, perquè els vòmits són un altre dels símptomes, simplement fent la dieta clàssica de tota la vida de les àvies, d'arròs bullit, una miqueta de pollastre a la planxa, peix bullit i poma ratllada o plàtan, hidratar-se bé, sobretot això, si no hi ha vòmits, hidratar-se bé, doncs amb això podrem superar la major part d'aquestes patologies.
Parlàvem abans,
endavant. Si una situació que estem fent 10, 15, 20 vegades de ventre al dia, tot líquid, a més s'associa a vòmits, hi ha afectació de l'estat general, ens sentim cansats, decaiguts, llavors s'ha de consultar un centre mèdic perquè hi ha risc de deshidratació sobretot si hi ha vòmits i la rehidratació no es pot fer per via oral, doncs pot ser necessari la col·locació d'un sèrum i fins i tot a vegades de tractament antibiòtic per superar la malaltia, que això és el que dèiem, no? En el nostre mitjà això és molt accessible, no ens acostumem a morir d'aquestes coses, en què passa que sempre, quan hi ha brots epidèmics, sobretot de salmonella, a vegades hi ha algun mort, fins i tot en el nostre medi, però situeu-vos en la situació del tercer món, no? Doncs un nen de 5 o 6 anys fent 20 deposicions, o sigui, fent 20 diarrees al dia, amb febre, amb mal de panxa, doncs això és el que acaba generant aquests gairebé 2 milions de morts anuals que parlàvem al principi.
Parlava vostè ara mateix de la salmonella. També la listèria són, segons l'OMS, dos dels principals responsables de la majoria d'aquests brots de malalties transmeses per als aliments. Quins aliments porten la salmonella o la listèria i com hem de fer per tractar-los adequadament o per evitar-los si és el cas?
Bueno, els aliments, la salmonella tothom sap que són sobretot els ous i derivats, les salses que es fan amb ous, en especial la maionesa, però pot aparèixer també en altres aliments, com per exemple les carns o les verdures, netejades amb aigua contaminada. De fet, és un repertori ampli d'aliments en els que poden haver-hi aquests bacteris. I simplement és seguir els passos, no? Quan es produeixen els brots de salmonella, per exemple, pues sobretot en reposteria, sobretot per festes, perquè ha passat alguna vegada per Pasqua i alguns brots, en què no s'ha conservat adequadament l'aliment, s'ha mantingut salses o cremes realitzades amb bou fora de la refrigeració aquesta que parlàvem, del límit dels 5 graus, durant més de 2 hores, i això és el que provoca la proliferació de la salmonella. No? Nosaltres, com a consumidors, què hem de fer? Pues, evidentment, si consumim ous, que siguin frescos, i la conservació dels aliments sempre al refrigerador. No menjar aliments que hagin quedat fora de refrigeració durant més de 2 hores. No? Això és el que hem d'evitar al màxim. I les autoritats han de vetllar, evidentment, per les bones pràctiques de les cadenes de processat i de distribució d'alimentació. També es pot actuar amb la salmonella a nivell de les granges, intentant aconseguir que els animals quedin lliures de patògens, no? Que això es pot fer amb antibiòtics i es pot controlar molt bé les granges i això disminueix una miqueta la incidència. Però aquí sí que tenim molta responsabilitat al consumidor individual amb la manipulació i conservació, sobretot, dels aliments a casa.
En el cas de la listèria seria el mateix?
Sí, pràcticament les mesures són les mateixes. El tipus d'aliments és una miqueta diferent, però sobretot, ja dic, mantenir el que dèiem, no barrejar crus i cuinats, i sobretot mantenir la refrigeració adequada i la cocció adequada dels aliments, que això també n'hem parlat, però s'ha d'insistir molt. Més de 70 graus, si fem sopes o si fem cremes, que arribin a bullir. I la carn, si podem fer servir un termòmetre de cuina, doncs fantàstic, i si no podem fer servir un termòmetre de cuina, doncs que la carn no veiem zones rosades, que la carn veiem que està completament cuinada.
I ja per acabar, doctor Sánchez, quins serien els aliments més susceptibles de provocar-nos una intoxicació alimentària si no els hem tractat correctament?
Qualsevol aliment pot fer-ho, però sobretot pot passar des de les carns fins als vegetals, però potser els més fràgils serien una miqueta els ous i el que és la reposteria, tot el que està relacionat amb reposteria, on hi ha altres agents, no només salmonella o listèria, per exemple, un altre estafilococcus aureus també pot provocar, a més, aquest provoca, és la típica dels casaments, no?, del pastís de casament mal conservat que provoca un quadre de vòmits i de diarrea a les poques hores d'haver-lo ingerit, que això no ho veiem cada vegada, ho veiem amb menys freqüència, insisteixo, perquè en el nostre mitjà els mecanismes de control són més segurs, però que abans ho vèiem, no?, que t'arribaven 10 o 12 o 15 convidats d'un casament a urgències, pues, en una situació de vòmits, febre i diarrea per un d'aquests patògens.
Doctor Luis Sánchez, prenem nota de com hem de tractar els aliments per evitar aquestes intoxicacions. Vostè és el metge adjunt de Medicina Interna de l'ISS Salut Hospital General de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Sant Cugat a Fons i explicar-nos totes les mesures i què és la innocuïtat dels aliments. Recordem que és el lema del Dia Mundial de la Salut d'enguany, Aliments Segurs de la Granja al Plat. Luis Sánchez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Sant Cugat a Fons a www.cugat.cat/ràdio.